Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16, com sempre, amb en Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Estàvem parlant que els pares poden esperar que el fill o la filla aprovi, desitjar que el fill o la filla aprovi o exigir que el fill o la filla aprovi. Les poden exigir-ho?
Les dues, sí, sí. Clar que poden exigir-ho i ho han de fer.
Ho han d'exigir.
Ho han d'exigir perquè també amb ells se'ls exigeix, no? que se n'ocupin de l'educació i de la formació dels seus fills. L'ensenyament és obligatori, no és opcional.
Fem un matís. Quan comencem a entendre o a assumir que ens poden exigir coses?
Mira, hi ha
una edat més o menys determinada? Ens deies de petit, bé, hem de menjar i ens exigeixen que mengem, per exemple?
Però mira, hi ha nanos, entens que els has de subjectar, perquè si no es mengen fins a la taula,
sí.
I uns altres que et pots tirar una hora i mitja perquè mengin com un ocellet. I val pel menjar, i val per altres coses de la vida.
D'acord.
El que passa és que hi ha nanos, per exemple, tenen unes ganes de començar, que per exemple, que els interessen les lletres, que volen saber què diuen les coses, i uns altres que, bueno, que s'ho van trobant i va venint, i hi ha una variabilitat molt gran.
Però diguem-ne que les de l'escola són algunes de les nostres primeres grans exigències a la vida, no?
Són de les fora de casa.
Fora de casa.
Fora de casa són les primeres...
Allò, exigències importants que tenim.
Molt.
Per superar.
I que requereixen ja haver adquirit tot un seguit de capacitats i de competències.
Ens deies abans de començar, és clar, serà molt difícil, no impossible, però serà molt difícil trobar nens i nenes que diguin no, ens agrada molt estudiar.
Passa poc. Diríem que el que podríem esperar, sí, i fomentar també, que tinguin ganes d'aprendre. I en aquest sentit...
És diferent, eh?
És diferent.
Una cosa és aprendre, l'altra és estudiar.
Sí.
Estudiem per aprendre, però podem aprendre no necessàriament d'altre allò, estudiant com entenem que en la majoria de casos es desenvolupa l'estudi.
Efectivament. Tu pensa, sense anar més lluny, perquè veig, o sigui, a quin nivell hi ha això... ha tingut que arribar a Bolonya per dir, escolteu, fem-ho bé. No es tracta de que tothom s'empolli aquí tots els llibres i que hem de saber aplicar. O sigui, fem més treball de grup. Per què? Perquè s'ha de saber treballar en equip, que això s'ha d'aprendre. O sigui, s'ha de saber vol dir que s'ha d'aprendre. Aleshores, tot, diguem que l'estudi és una part dels aprenentatges que normalment ve més endavant, l'estudi pròpiament, estem parlant ja de nanos més grans. Quan ja tenen tota l'adquisició de la lectoescriptura, la lectura comprensiva, i aquí, cap a tercer, cap a quart, comencen
a estudiar.
A haver d'estudiar.
En el sentit que tenim allò tipificat, la paraula estudi.
Sí, els fonaments, els principis.
Quan sabem llegir i escriure, aleshores podem dir que comencem a estudiar.
Clar, és quan ja comencem a haver d'adquirir continguts per la via de l'estudi.
D'acord.
Hi ha molts nanos que tiren milles, però 8è, 5è, 6è, i com m'apuris una mica més, només escoltant. Escolten a classe i aprenen molt, i en saben molt. I alguns fins i tot saben d'estar escoltant el que s'explica i estar xerrant amb el del cantó. O estar pendent del que fan els altres, que dius... Ara el pillarà el mestre, li pregunta, de què estem parlant? Ha dit, què tal?
Dius, comencem per aquí. Hi ha nens i nenes, hem de suposar amb una, què en podem dir, Roman, una capacitat innata, més o menys, de captar continguts, de captar converses, d'aprendre sense, no sé si dir, sense massa esforç, o de tenir una capacitat de retentiva molt bona, com per exemplificar el que ens acabes de dir, que jo puc estar mirant un altre costat i tenir el cap despert per allò que m'estan comentant i recordar-ho sense haver de...
Que, sí, efectivament.
Hi ha capacitats que tenim...
Que venen ja de fàbrica, diguem, la constitució de la persona. Jo no tinc cap inconvenient en otorgar això, dic, en favor de la dotació, de la dotació biogenètica.
És a dir, hi ha persones que són més capaces que d'altres per adquirir...
A veure, o que en l'adquisició tenen més, predominen més determinats aspectes. Hi ha qui té, per exemple, molta retentiva del que escolta, i hi ha qui té molta retentiva del que veu.
Sí, senyor.
Aleshores, clar, això...
A part, tots ho hem trobat a la vida, no?
Persones ho anem descobrint, no?
Persones que tenen aquella capacitat d'una retenció d'imatges i de conèixer la gent, aquest senyor l'he vist, el vaig veure tal, i hi ha persones que diuen, no, és que jo les cares no les recordo, per exemple. No?
Per exemple, hi ha gent que...
Això són capacitats innates, en la majoria de casos.
Que diríem que sempre i tant, després ve tota la qüestió ambiental, que entre tant no li treballi en contra, i permeti que això es desplegui, anirà en aquest sentit.
D'acord, es poden educar, potenciar...
Exactament, i també es poden complementar amb d'altres que no venen tan facilitades espontàniament, diríem, o inicialment, però que són treballables, però diríem que en lo espontani i en lo natural tendirà, per exemple, si té la memòria auditiva, a recolzar-se en l'auditiu.
D'acord.
Mai et dirà, recordo aquella imatge, és difícil, me dirà, quan van dir tal, és que se'n recorda les paraules clavades, perquè
i era un divendres i feia sol.
sí.
Hi ha persones que passes d'això,
sí,
sense esforç.
No, amb una naturalitat...
Com deies...
De vegades envejable.
D'acord. Bé, ho dic perquè acostumem a envejar aquestes coses, Que hi hagi persones que amb aquesta facilitat gairebé inexplicable puguin memoritzar, puguin tenir tota aquella capacitat que a molts de nosaltres, per molt que ens hi posem, ens costa molt arribar ni a la meitat d'aquest resultat.
Efectivament. Però veus, aquesta és de les coses que cal també superar en l'escola. Veure que justament que no ets un màquina en tot, que no ets el llumbrers, que resulta que aquest altre que no fa gaire goita, com s'ho sap tot, s'ho sap millor que jo, i això ahir el vaig trucar i estava jugant o mirant la televisió quan jo estava fent deures. I ell treu millor nota i jo pitjor.
I en mitja hora en té prou.
És a dir, aquestes coses costen d'encaixar.
I no hem canviat amb això, segurament. Davant d'un examen, molts es tornaran a trobar amb aquell que diuen no em sé res, i després resulta que un 9,5 i un 10, i un altre es trobarà un altre que n'ha fet 10 folis, és que no, escolta'm, què has fet aquí? I aquestes comparacions que s'acostumen a fer de capacitats i de resultats i d'expressió pública de limitacions pròpies que després resulta que a l'hora de la nota no ho són.
Sí,
quantes persones han escoltat allò, no em sé res, i després vinga, 9,5 i 10, i aquí ens quedem tant.
A veure, hi ha gent que és sincera, i que realment té aquesta poca certesa o té aquesta exigència tan elevada, que tot li sembla poc, és a dir, per més que s'ho hagi mirat no sé quantes vegades, creu que no,
encara que el del seu costat pensi, però què fas? Si ja t'ho saps.
Sí, efectivament.
Parèntesi aquí, és, a veure com ho podem dir això, cau bé una persona que li surti tot bé?
Desperta enveja, inevitablement.
Com t'ha sortit de l'ànima, això?
Sí, és que som competitius, som comparatius.
Un nen o una nena que tregui perpètuament bones notes, però perquè les treu, perquè les vol treure, perquè s'esforça, perquè el que sigui, té el risc de ser mal vist per la resta de companys o per alguns companys?
A veure, pot ser mal vist per l'enveja. Pot ser mal vist perquè altres característiques, quan per exemple va acompanyat d'una certa soberbia o d'una certa desconsideració cap als altres,
d'una certa superioritat,
exacte, això sí que això senta ja fatal.
Perdó, quan comencem a envejar?
Em sembla que hi ha una descripció de no sé qui és, d'un filòsof, un religiós, no sé si és Santo Tomàs d'Aquino, o Sant Agustí, de les mirades
d'un nadó... Sant Agustí en té moltes,
De les mirades de dos bessons, o d'un nadó, un que estava amb la dida i l'altre que era el fill, una cosa per dir, la mirada assassina del nadó que li dispensava un a l'altre. O sigui, parlant de mesos.
D'acord.
I fa molts anys que ja això es detecta.
Sant Agustí, que va ser aquell que va dir: no sóc ningú quan em miro un mirall, però quan em comparo...
ja. Veu, mira que bé, no? Totes les qüestions de la mirada d'aquest senyor estaven molt al cas.
Però és a dir, aquest sentiment, diguem-ne que en podem dir enveja? Amb nens de 5 anys?
Sí, és enveja, sí és rivalitat, sí són comparacions en les que si jo quedo molt mal parat... No em fa gràcia, ni em fa ganar-li una pressa enorme a l'altra. Després ve el vincle que es té. Aleshores, en el vincle, com també diríem, aquest, per exemple, o m'ajuda, o és considerat amb mi, o veig que té altres aptituds, doncs ja comença a fer un encaix diferent.
És que anava a dir, en una classe com a la vida, escolta, millor que no destaquis massa, ni per dalt ni per baix.
Bueno, passa el sense fer-ho té risc.
El fer-ho té risc.
El fer-ho té algun risc. Òbviament, el que s'ensenya, el que parla, el que s'ensenya...
És a dir, un nen o una nena que treu molt bones notes pot caure en aquell parany del rebuig dels seus companys i, per tant...
Pot caure. Després hi ha d'altres, per exemple, que al revés. Que fan tot el possible per passar desapercebuts. Fan tot el possible. I això és apreciat pels companys. Que veuen que
la discreció absoluta.
Exactament, que és discret, que no intenta, diríem, ni exhibir-se, ni ridiculitzar els altres, ni fer-los sentir malament, que, bueno, que va a la seva, que la seva li funciona molt bé, però no s'hi posa amb ningú. I amb una certa modèstia, tot això normalment senta bé. Així com el contrari no se'l senta massa bé.
Diem tot això perquè, és clar, tot això va succeint també en la vida i dins la classe, més enllà de les notes. Tot això són processos...
Passa amb les notes,
amb
moltes altres coses.
Amb els esports, amb moltes d'aquelles coses que d'alguna manera, no dic que obliguen, però que inevitablement es presten a comparacions...
És
que tota mena.
En aquesta comparació, justament, això és la vida social, no? Jo sé, no serà per com funciono jo a casa que m'acabaré d'enterar com sóc jo, perquè necessito saber com em veuen els altres i necessito jo veure'm en relació als altres per anar a situar-me. Amb més o menys èxit, amb més o menys adequació, que de vegades no, tu sí que ho fas fantàstic, jo ho faig fatal,
o sigui que,
que tu ho fas molt bé també.
Tots necessitem, tinguem 4 anys, 5, 6 o 7, una reciprocitat
en quant a
com ens perceben,
a ser percebuts, que necessitem a l'altre,
necessitem
perquè l'hem de veure, però també necessitem ser vistos per l'altre per situar-nos, per saber, diríem, saber més de nosaltres.
D'acord. Tornem a la qüestió inicial. Poden uns pares exigir al seu fill o la seva filla que aprovi tot?
Aquesta ha de ser l'exigència de partida.
Es pot exigir, Sí, no passa res.
S'ha d'exigir.
S'ha d'exigir.
Han d'exigir i han d'esperar això, a no ser que hi hagi motius
que permetin no plantejar.
Efectivament. O que permetin plantejar-s'ho en altres termes.
D'acord.
Per exemple, que no pot ser la situació inicial, que requerirà, per exemple, si el nano és molt inhibit, molt tímid, o sigui, no pregunta, li costa... Clar, exigir-li que faci aprovat en tot, pues igual no se li pot exigir, perquè hi ha unes circumstàncies que estan condicionant els resultats.
D'acord.
Però entretant...
O sigui que els pares han de ser molt conscients de fins a quin punt poden, o fins on poden col·locar l'exigència, el grau d'exigència?
Sí, que aquest, o posem-ho d'una altra manera, que aquest grau d'exigència no pot obviar les particularitats i les capacitats i els obstacles que pugui tenir aquell infant.
D'acord. Fins a quin punt el nen o la nena pot pensar, doncs home, sí, jo vull provar-ho tot.
Sí,
i ho pot interioritzar, aquesta exigència de dir, doncs, comença el curs i jo aquest curs m'ho vull treure. Ho pensem, això també, nosaltres quan som petits.
A veure, això quan ja és treure cursos ja és una mica
ja
més gran.
Mica
ja
és
nano més gran que sap que les repeticions i tal, però quan som més petits no, però no. Després sí. Això pot venir en molts contextos diferents.
A veure.
No? Hi ha nanos que diuen, no, quan diuen, ja has estudiat, diuen, ja ho faré, eh? No, si ja provaré tot, si quan vinguin les notes ja veuràs.
D'acord, quan vinguin les notes ja en parlarem.
Val? O sigui, són aquestes declaracions que més que semblen la carta als Reis, no? Més que una aspiració fonamentada.
Tot, ho aprovaré tot, sí. D'acord.
El nano s'ha de veure, s'ha de sentir capaç de fer-ho i diríem, per més que li representi un treball, és a dir, hi ha tota una quantitat, un conjunt molt, molt extens d'habilitats que són necessàries
per poder avançar.
Per poder avançar, per poder, això que dèiem, l'aprendre.
No? Perquè ens deies al principi, aquí no es tracta que agradi estudiar, aquí es tracta que agradi o que satisfaci haver aconseguit un repte que és superar l'obstacle que posa al davant qualsevol assignatura. Encara que ens agradi o no ens agradi qualsevol
assignatura i les situacions.
I les situacions.
És haver de tornar a col·le després que ahir em va insultar o va passar no sé què, i has d'afrontar i has de lidiar. Doncs això, anar afrontant i superant situacions.
La satisfacció personal que pugui sortir de superar dificultats de tota mena, que seran les que puguin venir de les assignatures, que seran les que puguin venir de la relació amb els companys, de 50.000 coses.
Aquí està.
Perquè agradar o no agradar no podem... Vaja, perquè... és un registre una mica complicat per desenvolupar-se la vida, no? Perquè si només hem de fer les coses que ens agraden, no farem...
I si només hem de fer coses per agradar, tampoc.
Això deu ser mortal de necessitat.
Sí, això és una mica empobridor.
Una mica empobridor?
Clar.
Perquè, fer coses només per agradar als altres?
Clar, perquè...
No... I si els altres fan coses per agradar-nos a nosaltres també? I tots ens agradem molt?
Sí, però no a costa de que no, un no faci coses...
Que cregui que ha de fer.
Que cregui que ha de fer i que li agrada fer. I que sàpiga que li agraden i que les faci, que se les busqui... sí que hem de facilitar-li la vida als altres, no, i que un l'agradi complaure als altres, segur que sí.
El què? Facilitar la vida als altres no ens farà ni millors ni pitjors de cara als altres?
Bueno, ens facilitarà els vincles, però diríem que no pot regir tot el nostre funcionament. Si jo faig o no faig, només en funció de si penso que agradaré, perquè a més és això, si penso que agradaré, perquè saber del cert...
Tampoc ho sabré.
Tampoc ho sabem. Això és quan molts pares diuen, però si mai t'han demanat un excel·lent, no? I el nano diu, sí, però bé que l'esperàveu, jo sé que vosaltres volíeu, perquè... Diu, t'ho juro que no, que mai. I l'altre convençut de que era això el que s'esperava d'ell. I potser les expectatives d'un i em surt així com l'escenificació d'un nano amb un cert ressentiment de que s'esperés molt més del que ell sentia que podia donar. Les exigències no poden estar molt allunyades, han d'estar una mica per sobre del que hi ha, però no tant, perquè també enfonsen i tiren avall.
Perquè ens deies al principi que no es pot parlar ni de bons estudiants ni de mals estudiants, o que fer servir aquest tòpic no és un...
És el que passa amb els tòpics, no? Que vol dir molta cosa en poca paraula.
Però en canvi sí que molts podem... A en Roman li poden preguntar, tu vas ser un bon estudiant? I a mi em poden preguntar, tu vas ser un bon estudiant? I segurament tindrem al cap una sèrie de barems que ens diran, doncs home, jo mira, era com del montón i s'ha acabat. I en alguns moments les coses anaven molt bé i en altres, doncs mira, normalet. Clar. I un altre poder dir, doncs jo era un desastre i després, doncs bé, m'he guanyat la vida, m'he espavilat, no sé què. I uns altres diran, quan anava a escola era un desastre i després resulta que vaig descobrir que em començava a agradar això de fer... Cadascú podrà explicar alguna història sobre si era bo o no era dolent d'acord amb un cert barem, no?
Que però tenir. Que és una mica social i una mica subjectiu. A veure, abans de la pregunta pel bon estudiant, ve la pregunta pel bon alumne.
Ah?
Clar, primer començar a estar de ser bon alumne, no? De ser bon estudiant.
D'acord? Portaves bé classe?
Això, el bon alumne inclou portar-se bé a classe, fer els deures... fer les coses quan te les diuen, no parlar malament, no pegar els nens, tota una sèrie de qüestions que el del bon estudiant ja ve més endavant.
D'acord.
I té que veure en si eres bo o si...
Tot i que ara et posaríem aquell altre repte. Tu pots ser molt bon alumne, vinga, i catejar. Va, d'aquests serveis, doncs, ser bon alumne, si al final resulta que tornes a casa i dius, bueno, què ha passat aquí? Que,
aquests
suspensos, però ho ha de saber.
Ha de saber què ha passat aquí.
Sí?
Sí. Mira, vam acabar...
O sigui que primer és l'actitud
Clar.
Primer és l'actitud?
Primer és l'actitud.
Primer és l'actitud.
Sí, perquè...
Primer porta't bé, sigues bo, etc etc, i després ja en parlarem.
No, no, no? Però no en aquest sentit.
No en aquest sentit, eh?
L'actitud en quant a tenir el grau d'implicació respecte al que passa, com perquè els resultats que hi hagin em portin preguntes. És a dir, si jo em porto bé i suspenc igualment, què passa aquí? Fantàstic, vas per bon camí.
D'acord, no vols dir la bona actitud de la disciplina de dir...
No, no. El bon nano...
No vols dir l'actitud des del coneixement d'on soc, què faig...
Efectivament, què s'espera de mi?
Què s'espera de mi?
I què espero jo de mi? I jo espero que em vagi bé, espero superar això, i aquest és... Quan un nano està en aquesta tessitura, els pares ja, o sigui, respiren molt més tranquils.
Home, és que ara has descrit un nano que dius caram, escolta...
Però són molts, eh?
Sí?
Sí, 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 sí. A veure, què passa? Que de vegades estan allà, en la llei del mínim esforç, no? Que volen que els hi vagi bé, però fent lo just, o sigui, però aleshores, no? Que en fer tres exercicis ràpid...
Això també és humà, no?
Sí.
Ho dic perquè deixarem l'escola i molt. Segurament molts també passaran part de la seva vida pensant, doncs mira, com vagi bé, jo, m'entens? No he vingut jo a viure per treballar.
I a per veure... Tant, els alumnes, o sigui, van aprenent tant de continguts com del sistema. Per exemple, cada vegada que hi ha un canvi, passar del parvulari o del preescolar a la primària, de la primària a la secundària, a la secundària al batxillerat, ipso facto representa un desgavell. Ai. Important per l'estudiant o per l'alumne.
I això, no? Sense tenir en compte els possibles canvis d'escola que hi puguin haver o altres circumstàncies,
bueno,
que s'afegeixin aquí, no?
Forma part de la qüestió.
Forma part de la qüestió.
Canvis d'escola o d'institució, però a vegades és només un canvi dintre del sistema educatiu. I l'alumne es perd. Perquè l'alumne no només aprèn dels continguts, sinó que aprèn a com respondre dintre del sistema educatiu. I el que és més, ja després a la secundària li diuen... Has d'aprendre a respondre davant de cada professor. A aquest li agrada això així, a aquest altre li agrada d'aquesta manera. Diu, aquest, si li fas moltes preguntes, no vas bé. I ells són, van diríem, i això és una escola per la vida, fantàstica.
Una escola paral·lela, eh?
Escola en un altre sentit.
Paral·lel als continguts, van passant coses que també demanen solucions i també demanen aprenentatge, no?
Efectivament. És a dir, hi ha nanos que, o sigui, que saben què és el que tenen que estudiar. Saben quines coses entraran. I si no ho saps una mica, serà difícil que aprovis. Perquè aprendre-t'ho tot, de totes les assignatures, tot el temps, és molt complicat. Aleshores, ells saben quan han de fer, què han de fer. Al començament, no. Aleshores, primer trimestre de la secundària, normalment, baixa de notes, general. General. Són pocs els que mantenen les notes que normalment eren bones de primària o els que les mantenen perquè eren ja bastant dolentes a la primària.
Això respon al que deies, no? A un canvi.
A un canvi.
A un procés d'adaptació.
Efectivament. I que l'adaptació no és només a nous continguts i a una pujada, diríem, al nivell...
Sinó a una realitat.
Sinó a una realitat intersubjectiva de relacions i de saber respondre al que s'espera d'ells. I és això, i això depèn no només del tipus d'assignatura o de les característiques de l'assignatura, sinó de les característiques del professor. Hi ha professors, ells saben perfectament on poden fer xistes i xurrades i on no obren la boca ni per atràs.
I un nen o una nena pot anar molt bé a ESO i anar malament al batxillerat?
De vegades, a començaments de batxillerat es desenta, o sigui, els costa de trobar la manera, la forma de funcionar. Hi ha un salt més, també, cert. El nivell d'abstracció és molt més elevat.
En canvi, a casa els pares no poden deixar d'exigir que s'aprovi.
Clar, però o que se sigui conseqüent amb el que es fa.
Caram.
Clar, perquè aquí ja entrem en un altre nivell. Ja estem parlant d'anar als 16 anys.
I, per tant,
de la post-obligatòria. Que això és important subratllar-ho, que és post. Aleshores, clar, aquí els pares no poden exigir el compliment d'una obligació que no existeix.
D'acord. Poden exigir
fins a
coherència amb allò...
Amb l'elecció que fan.
Amb l'elecció que fan.
Efectivament. Tu has volgut fer batxillerat.
Si has volgut doncs, fer batxillerat...
Doncs fes-ho, serà per aprovar-ho, no per, per escalfar cadira. Sigues coherent, clar. I aquí és una edat en la que entre el que trien i el que fan i ser conseqüents, bueno, de vegades
és un meló
molt molts gran. Adults, hi ha molts adults que no ho són. Bueno, és, hi ha, o sigui, que el batxillerat és un moment... als 16 anys, o sigui, al final de l'ESO és un moment important, un moment, un ús, un moment que s'han de decidir coses i que els pillen molt, molt verds, no?
O sigui que bona part del secret de tot això és intentar que ens motivem per superar els reptes, fins i tot si formen part de coses que no ens agraden.
Sí, que ens apropiem dels reptes, encara que siguin nostres, no? Són de,
sí,
de cadascú.
Sí. Tenim que... l'obligació, són nostres, perquè vaja, perquè ens han caigut al damunt, o els hem hagut d'assumir, i els que ens agradin molt bé i els que
perquè
no els agradin...
Perquè els pares ens ho diuen, no? En l'obligatòria,
sí, sí, sí.
Perquè, i perquè, diríem, aquí ve el de l'apropiar-se, perquè cadascú ha de sentir que això és algo davant de lo qual té que respondre i millor respondre amb el millor que tingui.
Seguirem la setmana que ve, però quantes vegades has escoltat en Roman, com quantes vegades hem escoltat tots molts cops, és que no li agrada aquesta assignatura, i com que no li agrada no hi ha manera de... Per què no li agrada?
Clar, pues, que no li agradi, d'acord, o sigui, quin remei, vaja, pobre, mala sort, és, ara, que no hi hagi manera, l'haurà de trobar la manera. Per, sí, més no, per arribar al 5. L'haurà de trobar. A veure, podríem dir, si és una cosa molt específica, no ho sé, a veure, d'una espècie sordera per la música, terrible, que no hi ha manera que fiqui un dit en un forat de la flauta.
Sí, sí, sí.
Bueno, igual aprovarà l'ESO sense la música. Però a veure, però diríem, seria un cas més aviat excepcional.
D'acord.
El que toca és... malgrat que no t'agradi i a pesar de que no t'agradi, hauràs de trobar els recursos necessaris per aconseguir aprovar.
I això ho té tothom? Tothom pot trobar els recursos necessaris com a mínim per sobreviure allò que no li agrada?
Diríem que per això la condició sine qua non és que tinguin l'actitud per fer-ho. Si un cop amb l'actitud i realment d'una manera molt posada no n'arribessin, cosa que seria més aviat excepcional, doncs en parlaríem. Però diríem, la qüestió no m'agrada aleshores, no ho faig, ni parlar-ne. No t'agrada aleshores, aprovadito, justo. I ja està. Però no pot ser, no faig res. I que és un pecat bastant comú i de vegades en estudiants més grans, com les mates no em van bé, faig campana a mates, perquè perdo el temps. O no estudio gens, dius... Vale.
Per això t'ho dic, t'ho dic en aquella llista de notes que els pares poden dir, mira, suspèn allò que no li agrada
i
creu excel·lents en allò que li agrada.
D'acord.
Molt bé.
Molt bé, els excel·lents i els suspensos s'ha d'arreglar.
I es pot arreglar.
Bueno, la primera qüestió és que sí, s'ha d'arreglar. És a dir, no pot quedar així, com aquesta com una explicació...
D'acord. No és una qüestió de...
Clar, això no explica res.
El no agradar no ha de ser l'excusa.
El no agradar no pot ser el determinant de l'abandó del compliment. Home, si jo dic no m'agrada treballar, anar a treballar i em quedo a casa, dius, ostres, no, si dic no m'agrada treballar i vaig a treballar, dius, bueno, benvingut al club, no? Perquè hi ha molts que no els agrada treballar, o no sempre, a un li agrada treballar.
Sí, 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 i cada dia, evidentment.
Hem de fer moltes de coses.
Però a l'escola ha de començar així, això també.
Sí, sí, a l'escola és on això comença.
Per tant, els pares tenen dret
a l'haver de complir amb objectius que són iguals per tots, o semblants per tots.
Per tant, els pares tenen dret a exigir que encara que l'assignatura no t'agradi, has de poder fer l'esforç, trobar recursos, trobar la manera.
Sí,
i a la vegada dir, t'ajudarem a trobar la manera, però has d'aconseguir.
Quants nanos es tiren a l'estiu fent anglès extraescolar o fent colònies anglès o fent no sé què de mates o fent... Bueno, i això és justament també ha de ser un estimulant i un motiu per trobar recursos aviat.
Ara estiraríem més, però això en un minut. I allò de dir que no en sé, com ens ha passat a tants amb els idiomes i per això estem com estem, no, francès, anglès, és que no em surt, noi, què vols que t'hi digui? Tampoc val això? No.
Bueno, a veure, val si parles amb un accent horrorós, fas les construccions de forma més o menys acceptable com per complir amb els objectius d'allò que t'has compromès a fer.
Per tant, tampoc ens ho perdones. Sí. també es pot parlar anglès.
A veure,
i
hi ha
també
coses que són opcionals. Això és opcional. Tu dius, a veure, home, jo parlo castellà, català, anglès, i ara em vull posar en el francès. Em vull posar en francès perquè, mira, perquè m'aniria bé, sí, perquè sí. Si vaig a França, per lo que... I ets un negat, i no et surt, i no sé què... Bueno, igual, depèn de tu, de les ganes que tinguis. Però de vegades cal, si un pot assumir que arriba, però d'una forma limitada, però arriba, doncs ja està. Encara, amb la frustració, suportant la frustració de no saber fer-ho millor.
O sigui que no pesi més la frustració, la limitació, que la capacitat de pensar que s'hi pot arribar.
Efectivament. I si hi ha motius i si hi ha motivacions per fer-ho, en coses opcionals, no en les obligatòries.
Que és un si vols pots, això, o...
Hombre, si no vols, és molt difícil que puguis. O sigui,
perquè... En passiva. En passiva. 10 minuts i seran les 11 divendres que ve i tornarem en el nostre temps de família. En Roman, gràcies.
Fins divendres.
Fins divendres que ve.
Adéu.